COPE Menorca.
Este jueves viene con regalo seguro. Ven al Superjueves de Hipermueble y te regalamos el 10% de toda tu compra. Directo y sin sorpresas. Además, el transporte y montaje son gratuitos. Aprovecha el Superjueves de Hipermueble y cambia todos tus muebles. En Alaior, Avenida de la Industria 49. hiper-mueble.com.
Les 12 i 47 minuts, continua la COPE, continua es matí de Menorca, temps ara per començar la tertúlia, i tinc que dir que mai havia vist un grup de gent amb tantes ganes de fer feina, perquè clar, i quan feim tertúlia, bé. Joan León, bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Llavors, quines ganes de fer feina que teniu.
Sí, que tenim.
José Barber, molt bon dia.
Molt bon dia.
I Toni Febrer, molt bon dia.
Bueno, molt bon dia, sobretot, felicitar a tots els que vos escolten, i els hi desig en nom meu i de tothom, que passin un feliç i venturós any 2024.
Molt bé, ja que en Toni felicita en nom de tothom, no diguem res nosaltres, ja està.
Jo felicito en nom de tothom, perquè l'odi que s'ha establert dins la societat voldria que fos desitjat.
A veure si donem exemple, i nosaltres tampoc ens varem tant i posant pau les tertúlies i no picar massa gent.
Una cosa és que nosaltres ens piquem a la tertúlia
i
una altra cosa és la societat.
Faig meu les paraules d'en Toni, perquè com que a vegades en aquesta tertúlia tant en José amb en Toni com jo amb en Toni, com uns amb els altres, a vegades el que diu en Toni mos picant, però és un picar que, la veritat, és posar el punt sobre la i, o a vegades llevar-lo.
El
que no deixa de fer és de que, com ja vaig comprovar, i com podria comprovar molta gent, que quan nosaltres ens trobem pel carrer, ens trobem companys, amics.
Exacte, sí, molt bé.
Que no és que ens barem i ens traguem els ulls, no pel carrer.
És a dir, que feis una mica de comèdia. Quan
no és comèdia, no, perquè jo a vegades li dic coses a en Toni, li dic la veritat. que dic clar la cosa.
No, és que les veritats per uns no deixen de ser veritats per
nosaltres. No ho aguanta, això no. Està ben clar.
Sí, ara vull recordar el dinar de germanor que van tenir tots els components de la COPE
en
Esclonàutic, i que va ser un dinar realment de germanor.
I perquè la gent també ho tingui en compte, tu i jo
van seure junts.
Segon any que som un escoltat dels altres.
Antoni sempre es col·loca davant el senyor bisbe, o davant el vicari general, en el seu cas.
No.
A l'esquerra del bisbe.
No, a la dreta del bisbe.
Depèn des de bon sumirer,
sí. Sí, doncs bé. Però el que sí que he de dir, bueno, i això, no diran qualque cosa, és que jo, amb en José, anàvem a seure-nos a una altra banda.
I la superioritat
del bisbe va dir, tu aquí i en José davant.
I nosaltres davant
l'autoritat. José, que es va o no?
Jo crec que hi havia... perquè els que mos escolten tenen de veure que nosaltres mos duim molt bé. Això ja des de fa molt d'anys no tenim cap problema, podem discutir, podem dir les nostres, i no mos hem parat mai.
Bueno,
perquè jo, aquella gent que s'ha parat, després ve carall de futbol, de política, tot això, me sembla que estan pixant fora d'estil. Però el que dèiem, Toni, sí, efectivament, jo, quan hi ha l'autoritat eclesiàstica, l'autoritat competent de la COPE a nivell de Balears, jo dret allà, i el senyor bisbe me va agafar i me va dir, José,
tu,
al costat d'en Xavi Bonet, davant jo. I no, mira, vaig pensar, hauré de ser prudent, a l'hora de dir les coses, però al final el Lots no vaig ser prudent. I van arribar a riure dels disbarats que els hi vaig arribar a contar en en Xavi Bonet
i en el
senyor bisbe.
Molt bé. Però el senyor bisbe també és bo, no?
Sí.
Perquè quan ell conta anècdotes de quan estudiava el seminari d'Estorga, també jo estic divertidíssim al costat seu.
Del senyor bisbe en contarà una que la poden contar, perquè el bisbe diu que ell només pot fer un pecat, que és... Bé, sou de quan no era bisbe, que costi. Que és el pecat de sa gula, que és de menjar. Però que pecat no és pecat si no perds el coneixement. És a dir, si no menges en excés o ous en excés, no és pecat. Vull dir que... Bé, res.
No continuem anant.
Sí, perquè hi ha coses que han de quedar. I jo que vaig des de rei que va arribar, vaig ser un cap.
ja que estem amb els de soca... jo voldria fer una puntualització, una notificació, de que la revista Òpera Actual ha fet un reconeixement honorífic a la trajectòria professional d'en Joan Pons, que, com molt bé dic, a l'entrevista, perquè la tinc tota, no és molt llarga, però és concisa i precisa. Ell diu que quan, des del 2012 que està retirat, que quan li fan un reconeixement, tothom, clar, està content de que li facin aquest reconeixement. I, lògicament, un cantant d'òpera, com ha estat ell, i que jo crec que morirà com a cantant d'òpera internacional que ha estat, un reconeixement professional com aquest, pues, enhorabona, Joan.
Idò, enhorabona en Joan Pons per aquest reconeixement, un dels molts que té al llarg de la seva carrera professional.
Això, Joan, digue. Que podries enviar-me per WhatsApp el que tu tens?
Ja ho trobo.
Sí, m'agradaria
tenir-lo. Te l'enviaré sencera.
Idò, perfecte. Perquè hi ha que dir una cosa, i estic totalment d'acord amb el que diu ella de Joan Pons, que crec que ha estat una figura internacional, que és indiscutible, que ha estat un dels millors cantants del món des de fa molts anys. I una cosa que sí que jo m'agrada és que reconeixements se facin en vida, i no se facin després de mort.
Després de mort
no serveix per res.
Aquest
li fan un carrer o li fan una escultura, no sé què, després de mort. No, senyor, les coses s'han de fer en vida. I jo sempre, amor, reivindicaré una persona, i ho tenc de dir, perquè si no es rebentaré. I tothom sap que jo no som un amic fiel, sinó que som un amic leal de Segoski. Vull dir, hi ha una persona, una institució, entre cometes, que és el Lluís Alejandre, que jo crec que se mereix qualque carrer amor que li dediquin a ell. I això ho tenc de dir aquí públicament. Perquè a Silla del Rei no li farem res mai, perquè mos pigaria. Faria com el bon Jesús que va sortir del temple i a garrotades va treure aquells que fotien el desastre. No, però jo crec que sí que és una cosa que valdria la pena que en Lluís, la feina que ha fet, fa, i el que ha arribat a aconseguir a l'1 de Silla del Rei, no arribem després al tema militar, que això ja és de banda. Però com a ciutadà i com a preocupat de la ciutadania, crec que Lluís s'ho mereix sense cap dubte.
Bueno, com a militar també, perquè ha arribat a ser el màxim que pot ser un militar a Espanya.
Efectivament.
Escolta, i ja que eren de militars, hi ha una espècie de rebombori entre els mitjans de comunicació, perquè no mos han convidat enguany en els actes de...
M'ha sorprès, això.
Això també m'ha sorprès jo, mira, Toni.
Bé, són directius que venen de Madrid, això, perquè tant des de Palma com des de Mom us han enviat aquesta comunicació de que enviaran un dossier de premsa, ells enviaran senals de premsa i les fotos i ja està. Bueno, això jo...
Però no... de dues, que tampoc han convidat la Casa Real, que els militars que organitzen això, no han convidat a la premsa ni de Madrid ni d'un món.
No ho sé, el manco de Palma
de
i de Menorca, sí. Però jo sé que algú que està convidat a qualque altre militar, José... Tu,
en José,
tu on t'has d'anàvem?
Hombre, vamos a veure.
Això era un infiltrat.
Hi ha que dir una cosa. Tu, Toni, companyia, sembra sí. I recuiràs. Sorprende i no sorprende.
Sí.
Hi ha una foto de l'Armada Espanyola que diu que el petrolero aquest nou, que li diuen Isla Pinto,
la setmana que ve...
No, petrolero no.
No.
Patrullero.
De l'Armada. Patrullero.
D'una lanxa patrullera.
Patrullero de l'Armada.
Sí, vinga, digues.
De l'Armada. Que això és un patrullero nou.
No.
Que la primera escala que farà serà aquí, a la base naval. Clar, si és Isla Pinto, el Lots, que tenim a Silla del Rei, Silla d'aquí davant, Silla Pilo, Silla Pinto. I això m'han convidat, i diré perquè vaig intuir fa un quart de mesos que això estigui dins els estillers i ho estigui acabant. I quan vaig veure que era Illa Pinto, Isla Pinto, vaig pensar, aquí hem de fer un article.
Yeah.
I tinc un article, m'ho ho dic a Valtros, perquè negueu en el blog meu de motxilero, i veureu que fa bastant de mesos vaig fer aquest article. I aquí Vamos a veure, si el comandant m'ha convidat a jo, és perquè tenen en compte que aquestes cosetes a vegades a la premsa o els col·laboradors s'haurien de portar un poc millor. I jo, això de, del dia de la Pasqua militar, jo, com que és de vora que nostra, jo agafaré el telèfon mòbil que allà em faig les fotos i m'anaré a Isabel II per fer quatre fotos. I no tinc cap problema si m'han convidat o no.
Perquè altres anys sí que hi has anat tu, José.
Sí, és un infiltrat.
Tu, altres anys, ja has anat o no?
No, infiltrat, no, convidat. Sempre hi ha anat convidat. Infiltrat, no, Toni.
Un infiltrat de la COP, ja ho sabem.
Per cert, Toni.
Bueno,
per
cert, les coses quan es fan bé, els reconeixements,
molt bé.
Venen tot d'una i venen tot sol.
Jo a en José ara li vull fer...
I jo estic molt content que l'hagin convidat.
Bueno, en José, jo li vull fer una pregunta ara de colles. He vist que, no sols, sinó que en primera pàgina, per part de Terra Vivent, d'en Bep Begú, hi ha una loança en el seu amic, Lázaro Alcalde, de... el restaurant La Minerva.
Alcaide.
I qualcú m'ha insinuat d'una manera un poc, ho diré d'aquella manera, sutil. I ara en José on anirà? A la Minerva ja no hi pot anar. I jo, d'aquella manera, vaig dir...
Té molt de puestos,
però pot anar a Can Potter.
Per exemple,
vaig dir...
Jo tinc que defensar José, amb una cosa.
No el defensis, sí, que es defensi
sí,
ell.
El tinc que defensar amb una cosa antes de que ell es defensi tot sol.
Ah, bueno,
jo,
vale.
a part de la Minerva, jo vaig anar a un restaurant. Vaig anar a un restaurant i li vaig dir
a la sala,
escolti, tal, en José Barbé m'ha donat recuerdos per vostè. I semblava que havia entrat al príncipe.
El lot sí que puc dir, que em sap greu, perquè la meva dona i jo hem tancat dos restaurants emblemàtics d'Esport de Mó.
Em vaig veure ballar, en certa manera, l'altre dia.
El 2000 va tancar Rocamar, i els darrers, el 31 de desembre del 2000, van fer la festa de cap d'any de la nit vea, per dir-ho clar. Ai. I a la Minerva, dia 31 de passat, també van fer la festa de tancament de la Minerva. Vull dir que jo crec que han tancat dos restaurants molt emblemàtics i molt bons d'Esport de Mó, i un que va passar desapercebut, però sí que era un punt de referència per al rei d'Espanya, us ho diré, que era Juan Carlos de Borbón i sa senyora, i la reina, que quan venia solia anar a l'Espigó, que hi havia en Juan i Nana, que aquests també van tancar sin pena ni glòria. I jo des d'aquí vull dir que era un dels restaurants que no hi podies anar moltes vegades, perquè les misses eren un poc cares, vull dir que era
ja som,
un 10.
Ja.
I ara què faré, Toni? Què faré? Digues als teus amics. No. Ara sortirem a fora a peu, amb la meva dona i jo.
Fora peu?
Sí, un dia a Ciutadella, un dia anem al Mercadal, un dia anem a Ferreries, que l'altre dia vaig estar amb un jove que me va manxerar amb ell, que és en Toni de les Ries Baixes, que me va dir que tornava a obrir a les Ries Baixes. Vull,
que en Toni Febrer el deu conèixer.
Jo no...
D'en Toni Ferrer del coneixer, perquè toca són correlegionaris. En fi, José, que no passaràs cap pena
per
triar puest. No hi ha problema, per això. Ja, tenim,
de parròquies per dir missa n'hi ha molt.
Tenim prou restaurants i prou bons a Menorca.
Deixem anar, ja que s'assunto.
Els tornells és un problema, no és millor.
No, els tornells, no, el que jo... Ara,
vinga, en Toni, després en Joan.
No, ara vaig aquí en el diari de avui, Galla de la Cooperativa, diu solo, bajarà en els llocs dels cèntims. I jo, mira, com que m'agradaven les matemàtiques, 3 milions de litros a 12 cèntims són 6 milions de cèntims, 6 milions de cèntims són uns 6.000 euros, i entre 10 llocs són 6... són 1.000 euros,
són
60.000, per tant, són, entre 10 llocs són 6.000 euros cada any, i resulta que, me sembla que representen uns 500 euros cada mes i que, me sembla, en certa manera, que no és una notícia tan desproporcionada per un problema de sa llet. No obstant, sí que esdevé en que amb els amics a vegades han tractat aquest tema de sa llet i vull manifestar que la meva opinió personal i personalíssima és que Menorca no és una terra de llet.
Netes, no es nota perquè hi ha moltes vaques a Menorca.
Els problemes que hi ha moltes vaques a Menorca, però així com, per exemple, te'n vas a Astúries o Cantàbria, que molles les vaques i ja tenen la pastura que tenen, aquí no és una illa de pastura. I en certa manera voldríem de pensar en racionalitzar, perquè quan un pensa que pot tenir 40 vaques i després se'n posa 50 o 60, es pensa que pot mantenir, en certa manera, la mateixa producció i el mateix guany. I a vegades, resulta que quan no plou, com és en el cas, que hem estat uns 4 o 5 mesos sense ploure, resulta que els costos dels piensos mengen els possibles guanys. Per tant, hem de reestructurar, en certa manera, el sector i no dependir només i exclusivament de les subvencions.
Exacte, perquè aquests 200 que poden semblar poc s'afegeixen a tota la problemàtica que tenen a la gent del camp amb l'augment dels costos d'espinso i de tot això. Tot s'afegeixen al munt i és aquesta crisi permanent que té el camp de Menorca, perquè de tota la vida, si no hi ha ajudes, si no hi ha subvencions, no funciona.
I el que no pot ser és que, en certa manera, hi ha molta gent que pensa que no una economia de primera necessitat i de sector primari dependesqui única i exclusivament de les subvencions.
Ja, exacte, ni aquesta economia ni altres.
Però, en el que diu Antoni, jo em sembla que té bastanta de raó, i vist des del punt de vista meu, per exemple, que jo m'agrada molt anar pel camp a cercar coses sangs i pares, etc.
Però això et demanaran carnet.
Hi ha moltes tanques, moltes, no poques, no, moltes tanques que no es conreen, que estan plenes de mates i que de cada any que vas a cercar coses sangs veus més mates per tot i desapareixen les tanques. I jo crec que aquestes tanques, que en vés d'haver-hi tantes mates, estiguessin llaurades, no per sembrar ordi, no, ni per xivada, sinó simplement per fer herba. Crec que el bestiar hi podria pasturar. Molt. Jo, vist des del meu punt de vista, profà.
José, què anaves a dir?
Jo anava a dir que jo, la gent del camp, me mereix tot el meu respecte i llevant més capell davant elles. Perquè quan hi ha gent jove que comença a seguir el que havien fet els pares i tenen la finca aquella que tenen vaques, que tenen cuiden no sé què, tenen sembrat i tenen... Aquesta gent no tenen res més que aplaudir-los, per això, en ses orelles. Perquè jo crec que la gent del camp no té cap dia que sigui festiu per ells. Que és el que comentava en l'altre dia amb Antoni Pol Fluixà, que la gent del camp en aquella època era bastant rostida la cosa, però hi havia molt de missatges, hi havia molt de personal, i avui en dia hi ha molt poca gent que està dins un lloc per fer feina. A vegades solen ser home i dona i qualque lot d'aquests qui t'ajuda. Vull dir que tinguin una ajuda per part de l'administració, jo diria que no estic en contra. Que dependesquin exclusivament de les ajudes? No. Que el que deia Antoni, que aquí la llet és molt més escassa que no la península, totalment d'acord, però jo diria que els polítics el que s'han de fer és preocupar de que el camp segueix aquí per endavant, i com deia molt bé Antoni, i que les finques estiguin molt cuidades. Però una finca, vamos a veure, a vegades ens queixem que venem una finca a un francès o a un estranger, però aquesta gent que ho compra el que fa és un manteniment de la finca, tant del lloc com de les cases de pagès, com després del resto de la finca, que estan en perfectes condicions. Per exemple, aquí tenim un exemple que està per de vora que l'Emporter, que aquesta gent quan va venir, no diré el nom per no fer propaganda, quan va anar en el Consell Insular a tenir una xerrada amb la consellera de turno en aquella època, que diria en castellà, i ella li contestava en català. I ella diu, és que no l'entén, diu, tot és equivocat d'ella, si no m'entens. Vull dir, aquestes coses fan mal, aquestes coses no poden passar. Vull dir, ara, aquell estranger que compra la finca per només fer un hotel rural i res més, no. Això jo hi estic en contra. Però hi ha coses que són pitjor, que avui també el diari Menorca, la pàgina 11, diu... IB3 renueva su parrilla i recupera l'informatiu matinal
que acabat, de la televisió. Que acabava el del camp primer i després anem a xerrar de sobre.
No, després, perquè allà perfecte, sap una cosa per l'altra. Ho deia dins el cinte.
Han d'escatar els temes.
No, però el que dius, anem al camp. L'altre dia, inclús amb els amics, resulta que hi havia una notícia de que hi havia un senyor que va m'equivocaré amb el nom, no fer propaganda, un tal Madero, no sé què.
Víctor Madera.
El Víctor Madera. Víctor
Madera. Que té mitja Menorca seva.
Bueno, que si té mitja Menorca seva, i resulta que una de les notícies era que havia aconseguit un 20, un 30, un 40% de determinats...
D'ajudes.
D'ajudes de fons de New Generations, si ho he dit bé, no sé qual.
Sí, sí.
I un me va dir, bueno, tu què trobes? Dic, escolta... Dic, això, és una, això era una convocatòria pública gratuïta per a tothom.
Sí.
El problema és que aquí, quan ara veiem la notícia, dèiem, ai, i aquest senyor, dic, aquest senyor ha fet els deures per aconseguir aquestes coses. Dic, si tots els menorquins s'interessin de determinades coses i ajudes i els ajuntaments sapiguessin les ajudes que hi ha a nivell institucional i a nivell europeu, seria necessari pagar un tio, un funcionari, que mirés els butlletins de la Comunitat Econòmica Europea per veure les ajudes que poden tenir. I d'aquesta manera ho tindrien. Xapona aquest senyor i un desastre en els menorquins que són incapaços d'acceptar aquestes ajudes.
Antoni diu, això ho defensa amb tanta vehemència perquè té un amic que quan està en batiu era especialista en captar ajudes europees perquè sabia com funcionava tot el tema, precisament. El tema aquest de les subvencions i ajudes, sabia on havia d'anar per aconseguir-les.
I si jo tenc un amic que ho sabia fer, perquè no hi ha 10 amics que ho puguin fer.
Exactament. A més,
aquí una coseta, si no vaig equivocat, pot ser que m'hagi equivocat, tu, Miquel, estaràs més informat que jo, vosaltres, amb Víctor Madero, que no pot ser que hagi també comprat un local a Ferreries per fer un museu.
Sí, sí. I el cedirà l'Ajuntament de Ferreries per posar-hi el
Museu de Geologia i de Natura.
Que hi ha Vinícius.
Perdoneu, si és realment ell qui ho fa, perquè nosaltres, jo sé de bona tinta que Silla del Rei en aquest moment estem en un espai bastant ja cada vegada més estret, que hi ha una secció, no diré quina, una secció, que cada vegada seria, ja en Lluís Alejandre ja està fent gestions, perquè ho poguessin traslladar aquesta secció, la poguessin traslladar en el futur museu de Ferreries, que sí, allà resultaria molt més atractiu per si gent que el negués a veure.
Sí.
Ja estan fent gestions en la persona a qui m'haurà dur aquesta...
Ja pot inclús incorporar-lo de Vini Suats.
I doncs, que i donant-lo de Vinícius en aquest possible. I tornant al volcán, quedeu que en Joan León que troba moltes mates, una cosa que si és cert, i això també en Toni Passos-Xamos ho comentava, és el fet que la massa forestal de Menorca que augmenta. I això també poden dir, escolta, nosaltres generant CO2, però si tenim més massa forestal, se'ls compensa una mica.
No? És que Menorca... Si creixen els arbres, i els pins estan grossos i tot, si no feim metro ni llevant mates ni no sol, el que feim és embrutar la marina
i ja és un perill,
i la marina
ja
es convertirà en estiu si tenim un estiu d'aquest de xapó com que aquí no els han tingut de 42 graus i 40, 43 i 45 graus com tenen a la península, si aquí tenim un estiu d'aquests, alerta que la marina és una lata
és un
de petina
sí.
que pot cremar tota l'illa.
Vinga. José,
No, seguint amb això.
Ah, jo vinga, segueix.
Seguint ara amb el tema de les cascades, etcètera. I vosaltres que opineu que un senyor qui té una finca que se li fiquin allà dintre tothom que vulgui per anar a escaldar-se'n sense permís d'ell?
Mira,
que opineu d'això?
He dit que prés tindràs que demanar un carnet.
Jo el que
no, carnet no, perdona, carnet no.
Una autorització.
Jo un carnet per anar a escaldar que t'assam me'n ben en fot.
Una autorització.
Però per jo entrar a cau una finca d'un senyor que jo, si t'hem d'anar allà, jo el primer que faria seria demanar-li permís en el dueño o en el pagès
que
a veure si m'ho
jo, autorització. Si me permets a Salbufera, a inclús, si no record malament, qualcú que tenia l'autorització pagava en el dueño.
No, hi ha caçadors que paguen per anar a caçar.
De la mateixa manera que hi ha l'assumpte aquest, resulta que anaven a pescar a caçar en escoto, també hi havia un permisos exclusivament per anar a cercar l'altre sang, i anomen la bufera.
Sí, sí.
El que passa que la casuística dels menorquins d'aquella època que també anàvem darrere vaixelles i ens assaltàvem per entrar a la bufera, també pots entrar per darrere sense que te vegin. I bueno, bé, és igual.
A parlar dels esclatassangs i anar a caçar tors, a veure, fa molts anys els menorquins anaven a cercar esclatassangs, a caçar tors, perquè o xeraven amb el majoral o amb el senyor o amb el pagès, tenien permís, tancaven la barrera, ho deixaven tot així com toca.
Aquí està, és que a un moment determinat resulta que gent que anava, resulta que després no tancava les barreres,
es
ramat o el que sigui sortir del camp, etcètera, les vaques sortien, i era un problema. A part de tot això, jo crec que han de deixar que la natura faci el seu
camí
i que permeti, en certa manera, gaudir dels esclatassangs que tant mos agrada.
Si no plou, no ens
ho veiem. Per al·lusions, sí. Per al·lusions amb el tema dels esclatassangs, jo no sé si la vaig contar una vegada en aquesta anècdota, però jo vaig tenir un ex amb el senyor Toni Vivó.
Toni Vivó,
de
Macarella.
Ah,
sí, de Macarelleta.
Cal
en Turqueta. Sí.
I jo vaig anar amb la meva senyora, vam anar un capvespre a cercar esclatassangs i mos el vam trobar a ell, qui anava allà. I jo li vaig dir, hola, anem a cercar esclatassangs, que hi ha cap problema. I me va contestar. Diu, vostè i jo no han tingut cap problema mai, perquè vostè no és la primera vegada que ve. Dient no. Diu, pues, amb vostè no han tingut cap problema mai, perquè vostè es porta bé dins que meua.
Però n'hi ha que no.
Exacte.
Ah, jo, com que vaig estar molt content que me digués això, i dic jo que si un hi va en civisme dins una finca i no fa cap desmant i se dedica, si va a cercar esclatassangs, a cercar esclatassangs, pues jo crec que no hi haurà aquest senyor que
jo ara
una cosa o altra.
Pensava també que jo tinc uns amics que són caçadors, que es tenen per poder anar a caçar a un puestos determinat que paguen en el dueño per poder anar a caçar. I aquí no tenen cap problema. Perquè me'n record que noms i llinatges, molt tantes de la casa, ja se'n van allà a preparar allà on tenen de posar per agafar tors, allà on tenen de posar per fer una altra cosa. Vull dir, això, la veritat és que està molt ben controlat i són els primers que se n'acuiden de que no hi hagi les barreres que quedin obertes, que si hi ha un endorrossaic o arranja't bé que ho hem tirat en terrenys. Vull dir que avui en dia aquesta cosa està bastant controladeta.
I de vingui, ja que som al camp, Joan, estornells i coloms, vinga.
Ui, els estornells, des de luego, he vist un programa de IB3, el concejal de Medi Ambient de Fornells, que ratllava sobre els estornells de Sant Adéu d'Ato, i des de luego...
Que eres concejal de Fornells o del migjorn?
Perdó, del migjorn. Encara amb les hores d'esclata sang...
I era amb la bufera, és
clar. M'he anat cap a Fornells. No, de migjorn, perdó. I han mostrat els desmans que fan els estornells aquests a llevar... Però va grosa.
En prevenen cada any de fer el cas d'estornells
de
gals.
Jo crec que s'haurien de prendre mesures. Ja fa estona que s'haurien de prendre.
Bueno, Joan, per favor.
Jo dissabte de matí...
Ai, Déu meu, és del GOP.
Joan, no me toquis el GOP ni me toquis la biodiversitat.
Jo no toco el GOP.
La biodiversitat, si els estornells volen i venen a Menorca, benvinguts siguin.
És perquè estan bé aquí.
Han d'acceptar els cicles biogeològics i de biogeogràfics i ses manifestacions d'espardals que venen cercant el bon temps.
La setmana passada, el dissabte, jo el cap de setmana, el matí sol anar a fer una caminada bastant d'unes dues hores i vam anar per un camí per el camí de la Trinitat. I jo mai he vist un falcat tan gros d'estornells i, a més, passava molt avall i brunyen quan passen damunt tu. És una cosa molt, molt curiosa i molt polida.
I si et deixen el cotxe per fer que també queda molt bé. Deixem anar la part geològica. Jo ara...
Bueno, és que a Cituella també hi ha molt de coloms i deixen moltes merderades negres.
Ara volíem de jugar, com que això és una tertúlia que també deia política, no?
Sí,
també política sanitària.
Sí,
antes d'entrar en la política, jo vull fer senzillament una crida.
Ja és que ja no ratllem de colom, ja no ratllem dels gabinots i ja el peca en Toni diu que ja s'ha acabat.
Quan ho arreglaran si mateix el dolor dels coloms?
No, el dolor dels coloms, el gabinot, sí que sí.
Tampoc ho arreglarem.
No,
però...
Sí, el que sí...
El pot del GOP, perquè jo he ratllat els estornells, ja m'heu començat a dir que si el got va i que si el got ve.
Bueno, bé, però el got va, bé. I vosaltres, a través de les mesures aquestes que faríeu, i dels estroners, què han de fer?
Què han de fer? Bueno, els hem de fotre tirs
posar un bojot a més del camp.
Perquè no n'hi ha de falcons nostres.
Sí, que n'hi ha, i més.
Deixa fer que la biodiversitat...
La biodiversitat és que quan els estornells es moren, les rates es mengen,
i dona
una cadena.
La cadena alimentària funciona, per tant, els estornells hi entren. Jo el que voldria allà és d'una altra cadena.
Els estornells, Toni, venen de l'octubre en el febrer. De l'octubre en el febrer venen estornells. Aquí, a Mallorca i a Eivissa. Jo, quan vivia a Palma, jo vaig dir l'altre dia, en el Born, que era el centre neuràlgic de Palma, allà els estornells se ficaven en els arbres i hi havia un verdader desastre. Saps que feien un parell de personatges d'allà amb una escopeta de cartutxos, tiraven quatre tirs i aquells ja desapareixien.
I se n'anava a una altra banda.
El que sí que molesten per això... és dins una ciutat, en els cotxos que estan aparcats al carrer, però en el camp, Toni, en el camp, o Joan, mira, són allà, i punto, que embruten, pues mira, que facin
net. No, i sobretot, mengen olivarda i sobretot
jo m'aprofito molt més, un gallinot...
Quan caguen l'olivarda, deixen una retxa negra, que si te la caguen damunt d'escogó,
per favor, que nosaltres som animals.
Un gallinot que me vengui aquí per de vora que nostra i me pegui de sona, de què rius, Toni? És que no ho entenc, que riguis tant. Que tu vas dir, un dia me pesco el cul, per què res tant?
No,
tertúlia.
No,
mira... Però t'ho havien dit, Toni, som més un, has dit un altre dia.
No, sí que m'ho van dir. Ara he procurat, perquè també...
Jo, un gallinot sí que me preocupa que me faci un forat. Allà on trec jo els fems
d'aquest... I que n'hi hagi per tot. I que n'hi hagi per tot.
I una altra cosa, i acabaré ja, amb el meu cap ja, amb els coloms. Els coloms són molt propensos a dur enfermedats.
També.
Cosa que m'apens que els estornells no ho fan.
Toni, vinga, tema sanitari.
Tema sanitari. Jo crec que, encara que la nostra visió des d'aquí de la COPE pugui ser sesgada, tenc que dir que tenc una preocupació a nivell general del repunt que es produeix a nivell de Ciutadella i supos que Menorca en general,
COVID,
inclús gripe A, que també es moren. Per tant, jo faig aquí una crida a tota la ciutadania, no tenc poder de convocatòria en certa manera, però jo seria partidari de que quan un va a un centre de salut ja hi vagi amb mascareta.
Sí, sí.
I si qualcú té un problema de tos, grip o el que sigui,
mascareta,
també dugui mascareta, perquè si no m'ho se li imposaran d'una manera ja
obligatòria.
Ja, perquè s'abscés
no
s'abscés de grip és preocupant, no sols a nivell d'emergències, sinó a nivell de famílies. Per tant, jo faig una crida que no té cap valor, com a Toni Febrer.
Està feta la crida, i està feta la crida mundial, perquè jo he comprovat que quan jo dic jo enguany me vacunaré del grip i del Covid, jo no, jo ja estic vacunat, jo ja enduc, jo no me'n poso cap més. I això és un error total. És un error total perquè, si no, el grip és mutant. I si no te vacunes una altra vegada, el grip aprèn. I quan entra una altra cepa, catacrac, ja la dus.
Bé,
per tant, jo, no hi ha perdó. Que fer tanta xulo i
exacte.
Hi ha que agafar i vacunar-se.
Molt bé.
Per cert, el que diu en Joan, totalment d'acord. Perquè, en el cas meu, jo me vaig vacunar del grip i del Covid. Perquè li vaig demanar a la meva doctora de capçalera, dic, escolta, què faria? Diu, jo me vacunaria. Dic, idò, no hi ha cas de donar-li més voltes. En la setmana següent me vaig vacunar i de moment no tinc cap problema. I una altra cosa que, a més del que diu Antoni, de les mascaretes, que quan vas per aquí i per allà, doncs me sembla molt bé. Però jo sí que recomanaria que he estat un dia d'aquests, que jo he intentat fer el menys possible, que un dia d'aquest, molts anys, feliç any 2004, abraçadetes, no, senyor, no. Saludo. I un vi de bot de passadetes, perquè mai saps, en esquiveses, si li passaràs qualque cosa que dus tu,
o, si tu passarà
o que aquell t'ho passarà tu.
Molt bé, vinga.
Jo estic totalment d'acord amb el que deix, i jo també m'he vacunat de les dues coses. Però el que no puc entendre és que avui de matí, arrellant amb un doctor, Tots dos han arribat a la conclusió que en el nivell cultural d'educació i de coneixements en els instituts i en els centres, hi hagi gent que encara es pensi que quan es vacunen, li posen un xip. Per favor. Això és ben igual que pensar que la Terra és plana. Allà no puc entendre que els al·lots que hagin acabat en 14 o 15 anys i encara que en tinguin 20 o 30, encara es pensin que són terraplanistes i que la Terra és plana. No ho puc entendre.
És culpa de que cada 4 anys per a tant de llei d'educació.
Ni com a professor, ni com a
els problemes que hem vist massa còmics de pel·lícules. Superman i en Batman.
Vinga, escolteu, ja...
Joan, tu que ets del sector, que opines de la doctora aquella que deia que no es tenia de vacunar la gent
i ho deia
pel diari, i encara... que no és de vergonya,
i encara ho diu i encara visita i fa consultes per els puestos més pintures d'Espanya i d'una conferència sobre
el seu. Menys mal que ja no ho fa la Seguretat Social.
Exacte.
Perquè
exactament.
Els pobres
sí, senyor.
Usuaris havien d'estar obligats a anar a ell.
Sí, senyor.
I des de l'Ego això era un perill. És un perill.
Vinga, arriben els Reis. En Joan, ja sé que en Joan León el de velos i patinats elèctrics ho té clar. Joan?
Ja ho tenim molt clar, perquè la moda és alerta amb els patinets. Perquè quan ets a carreguen si estan banyats, alerta que no es potin, o una
electrocutats.
Molta alerta, perquè hi ha un estudi fet de cotxos elèctrics, velos elèctrics i patinetes. El tanto és perillosíssim, això.
Ja.
No.
També hi ha cotxes atmosfèrics que també es cremen.
No, perdona, sí. L'altre dia m'ha pesca en un cotxe.
Sí, és Mercadal. Sí, sí.
Mercadal. Jo conec el dueño.
Ai,
i és una persona que té una carrera d'electricitat important, que, bueno, allò crec que va fer obrir els ulls a molta de gent. Primera, pel preu que tenen els cotxes elèctrics. Segona, que cada vegada que aniràs a carregar hauràs de pagar, que m'assembla molt bé que paguin. Sí. Que sigui gratuït, res. I el que diu Antoni, en Joan, el dels patinets i de les bicicletes elèctriques, que hagin llevat les subvencions per comprar els consells solars, m'assembla perfecte.
Molt bé.
No sols això, sinó que jo estic d'acord en que, a nivell, per exemple, de Ciutadella, estic totalment d'acord en que hauria de fer la normativa i fer l'efectiva de que els patinets funcionin sobretot per la dreta, no que vagin damunt les sedes i voltes els velos, casco i segur.
I una persona només per patinat.
I evidentment, i demanar a l'autoritat, ho diran d'aquesta manera, que s'esmeri en fer complir les normatives.
Molt bé. Vinga, Toni...
Però no recordeu d'una cosa?
De quina?
Però no recordeu del famós joc aquell que venien pels Reis, que es deia Quimi Cefa?
De química.
Ah, sí, un estuig on hi havia tota una sèrie de problemes de química.
I
fa en pólvora.
Sí, la pólvora
és molt bona.
Encara bo sucre en un mecano.
Sí, sí. Escolteu, ara, espera, Antoni, a veure què pensa d'aquesta qüestió, a veure si... Perquè ara hi falten 5 minuts i avui no hi ha crispació perquè no han xerrat de salament crispador.
No vulguis que n'hi hagi, Miquel.
Sí, no, és una cosa simpàtica.
En té que venir, de la crispació.
Escolta, Toni, a Ciutadella...
Es bujot.
Exacte. Què farem? Que han d'anar alerta a veure quina cara representa perquè no mos puguin dir que és un delicte d'odi?
No.
Què passarà?
Anem a veure. Jo amb això tinc que dir una cosa. La democràcia que ha respectat per endavant totes les idees. Segona cosa. A Ciutadella teníem el costum de que per pas cometem un jubot. I a dir que en Bujot tothom li tirava en aquella època bastant de tirs, vist que s'inflava tal i qual. Hi va haver una època, si no record malament, i si potser en Joan se'n recordarà més que jo, que vam penjar un personatge polític a un Bujot. I resulta que va ser rebutjat automàticament per tot el poble, perquè era totalment improcedent, encara que tinguem que venen dels inglesos tal i qual. Jo, en certa manera, no me preocupa que hagin penjat un bujot en sa cara o sa figura d'uns que diuen mentider i uns altres que canvien
d'opinió.
No
devia ser en Sánchez, perquè tenies nas molt llarg.
Evidentment.
No devia ser.
Resulta que li comencin a pigar i tal i qual. Jo el que me preocupa és que mentre es desfoguin pigant d'aquesta manera, no me preocupa res i és una manera d'expressionar, d'expressar la seva opinió. El que me preocuparia és que a unes manifestacions que hi va haver a la carrer Ferraz de Madrid, hi hagués qualcú que ja dugués una pistola. Bueno. Per tant, davant això, perdó, davant això me preocupa molt poc que amb bastonades, punyades, el que sigui, peguin a un senyor un monigote que diran amb...
Hem de dir una cosa, Toni, i és que els bujots que fan o feien o disparàvem, els bujots que feien a Ciutadella no tenen res amb absolut que veure amb el bujot aquest que hi va haver a Madrid.
No compar.
Però, ho deixes caure i
no,
jo...
No, jo deixo caure, perdona.
D'entrada no tenen res que veure
Joan.
I sa política de penjar un personatge.
Va ser com a conseqüència.
El que sigui, a Ciutadella va no ser... El que m'agradaria és que defensassis de la mateixa manera que defenses o condenes en aquests que van penjar el monigote
no condeno.
També condenassis en els que cremen banderes espanyoles
que no
o cremen retratos del rei.
Joan, jo no condeno en aquests, ho cap de dir.
La llibertat
d'expressió.
No. Jo el que he dit, si me permeteu, jo el que dic és que a Ciutadella tenim una tradició heredada dels inglesos que penjàvem el bujot per...
Perdona, però no és heredada dels inglesos, no.
És igual, vingui d'aquí on vingui.
El bujot de matar el Judas no és heredada dels inglesos.
Bueno, i dos...
Que
puc intervenir,
jo?
Sí, quan acabi un moment...
Tenim dos minuts. Vinga, Toni, 30 segons acaba.
30 segons. Jo vull dir que Ciutadella van penjar a un personatge per un problema polític.
I la gent no li va agradar.
I la gent de dretes, esquerres, ho sento, no li va agradar.
Perdonau una segona. Que això penjar gent, polític, no polític, empresari...
Un rebuig.
Per això estic en contra.
I ho
tenc de dir, m'ha estat molt de greu.
Jo també.
Per vosaltres ho defensar, penso els ciutadallencs. No, deixeu-me ratllar ara, jo. Si no, no, Yolanda Díaz, saps qui és? Toni,
sí, Yolanda,
la vicepresidenta del govern central, va dir que no ve delito de odio en el apaleamiento del muñeco de Sitges.
Jo tampoc.
No, perdona, no, i ara acabaré. Saps qui és? La Diana Morant, Toni.
La ministra.
La ministra.
No, i diguis tu, perquè tu ja li dones la pista.
Bueno,
aquesta, si diu que en Feijó hauria de condenar les amenaces a Pedro Sánchez sin peros. Una diu una cosa, l'altra diu l'altra. A favor de qui estàs tu, de les dues, Toni?
Visca la diversitat.
De la diversitat.
Diu.
Veus, els oients ha pogut comprovar quin és l'element crispador d'aquesta tertúlia.
Antoni,
en Sánchez. Per cert, a Madrid, el rei negre és blanc.
Molt bé. Bueno, aquí de tota la vida ho està bé, no passa res. Vinga, l'hora i mitja.
El pintaven de negre.
L'hora i mitja, acabam. Que passeu molt blanc cap de setmana i que reixi que generosos. Bon dia, adéu.